En xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, tenen prevista una reunió aquesta tarda al Palau de la Generalitat per intentar desencallar els pressupostos. Les negociacions entren en temps de descompte, ja ho sabeu, perquè en 24 hores es votaran al Parlament les esmenes a la totalitat i el Hard Rock continua sent el principal obstacle a hores d'ara. Des del govern confien a arribar a un acord pressionant els comuns i aquests veuen encara molt lluny, sobretot, aquest acord pel Hard Rock. Escoltem la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Estan enrocats en un compromís que saben que cap govern pot complir, perquè el govern no té marge per aturar una tramitació que està en marxa. I menys encara ni pot ni té cap voluntat de forçar a funcionaris a fer una cosa que no poden fer, perquè això seria prevaricar. I això ho sap. Saben els comuns, saben el grup de la Jéssica Albiach perfectament.
Des dels comuns, la presidenta Jéssica Albiach ha deixat clar que només donaran suport als comptes si hi ha un compromís explícit de que el Hard Rock no es farà. I el grup parlamentari socialista impedirà que cap jutge o fiscal comparegui a la comissió de l'Operació Catalunya al Congrés dels Diputats. Ho ha afirmat avui el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Esto lo quiero decir con total claridad. Los grupos parlamentarios podrán hacer las peticiones de comparecientes que deseen, pero el grupo socialista cumplirá la ley e impedirá que haya jueces y magistrados compareciendo en comisiones de investigación para dar cuenta de lo que han conocido en el ejercicio de las causas que están juzgando.
Per cert, que després del Consell de Ministres d'avui, la portaveu del govern, Pilar Alegría, ha carregat contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha demanat que comparegui en comissió parlamentària tot just avui que la Fiscalia ha interposat una denúncia per defraudar 350.000 euros en factures falses, entre les quals hi ha la seva parella, una de les persones que han estat denunciades. Pel que fa als embassaments, tant a les conques internes com al sistema Ter Llobregat, continuen guanyant reserves després de 8 mesos de descensos, gràcies, això sí, al temporal del cap de setmana. Si divendres no fregaven el 15%, a les darreres hores han pujat 5 dècimes. I un darrer apunt, perquè el conductor de l'autobús accidentat ahir dilluns, segons recordareu, a Esplugues del Llobregat, va alertar per ràdio que no es trobava bé abans del sinistre. Segons el delegat del comitè d'empresa, Rafa Santoyo, és un home de 56 anys que va informar que estava marejat i tot seguit, quan es va activar el protocol per enviar-li una ambulància i un xofer de relleu, van perdre amb ell la comunicació. És tot el moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 12 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Un temps més aviat tranquil, el que ja estem tenint aquest dimarts, amb alguns núvols que no s'acaben de desfer d'algunes comarques de Girona i també de la costa i prelitoral de Barcelona, però bàsicament són núvols inofensius que van decorant el cel i poca cosa més. Arribaran a créixer una mica més cap a les comarques interiors de Girona, però com a molt amb alguna gotellada, no pas amb les tempestes que queien ahir a la tarda. A gran part del país igualment, el vent ja és molt més feble, l'ambient és suau, ha pujat una mica la temperatura, i així continuarà el que queda d'aquest dimarts. En vista el dimecres, despertarem una altra vegada amb força núvols enganxats a la costa, els més importants a la Daurada, i també alguna boirina a la Catalunya central. Després, a la tarda, el cel quedarà més aviat serè o només amb núvols prims. Núvols completament inofensius, esfilagarsats, amb vent feble i una temperatura que la tarda de dimecres serà encara més suau que no pas aquestes últimes hores. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens avançarem a les recomanacions de Sant Jordi. Visitarem la Cecília Picún del Librerio de la Plata de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista avui per recordar 20 anys després la tragèdia dels atemptats de l'11M i el paper de la dona recollit a la Constitució irlandesa que es mantindrà després del doble referèndum. A partir de les 5 coneixerem la Comissió de Festes de Badalona a través de dos representants de l'Assemblea. Continuarem amb llengua per seguir repassant el català amb el Centre de Normalització Lingüística del Prat. I acabarem amb cultura per parlar de la iniciativa Cap Butaca Buida amb Dolors Vilarassau. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que obrim a partir d'ara amb Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha dictat el ban anual de prevenció d'incendis forestals vigent a partir del divendres 15 de març, coincidint amb l'inici del període del risc d'incendis. Durant el termini, fins al 15 d'octubre, no es podrà encendre foc en qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, atès que els boscos i terrenys forestals constitueixen una riquesa d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, la producció dels ecosistemes i a la contribució del lleure. Segons la normativa de la Generalitat, està prohibit durant el període establert a tots els terrenys forestals de Terrassa, siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, independentment de la seva finalitat. Tampoc es poden llançar objectes encesos, abocar escombraries, runa, restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici o propagació d'un foc i llançar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. El BAN també recorda a la ciutadania que la circulació de vehicles per pistes i camins forestals queda limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i els que pertanyen a l'administració i als serveis públics.
Gràcies, Sergi. I ara seguim amb l'actualitat de Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell per la Independència no dona suport a la llei d'amnistia que ha de passar dijous pel Congrés dels Diputats. Des de la delegació local de l'ANC consideren que el text suposa un tancament del procés independentista. La coordinadora de Sabadell per la Independència, Noemí Zafra, ha lamentat les implicacions de la llei en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
No acceptem aquest punt final que se'ns vol imposar, aquesta amnistia, perquè ens la traslladen com una rendició i nosaltres no ens hem rendit. Ens mantenim en la voluntat de fer efectiva la independència del nostre país. Volem que el referèndum del 1 d'octubre sigui efectiva perquè així va ser la voluntat del poble i que sigui el Parlament de Catalunya qui aixequi aquesta dui.
Zafra també apunta que acceptar la normativa suposa abaixar el cap davant dels fets de l'1 d'octubre, uns fets que insisteix que eren la defensa del dret a l'autodeterminació. Per tot plegat, conviden el govern català i espanyol a anar al fons del problema i que solucionin la relació entre Catalunya i Espanya.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, a Badalona, concretament. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà un nou protocol que blindarà jurídicament les seves actuacions contra les ocupacions il·legals d'immobles. Una eina que el govern local portarà avui a aprovació durant la celebració d'un ple extraordinari a les 5 de la tarda. Aquest nou reglament, amb el qual comptarà el cos policial badaloní, els permetrà intervenir amb garanties legals en els incidents originats arran d'una situació d'ocupació il·legal. Així ho ha detallat l'alcalde Xavier García Albiol, que assegura que a partir d'ara es podran dur a terme més desocupacions.
I el que nosaltres fem és donar-los aquest document, aquest protocol, on de manera concreta i detallada els agents sabran quan poden actuar, com poden actuar i en quines circumstàncies davant d'una ocupació il·legal. I això que acaba repercutint, el que acaba significant, és que es podran dur a terme més desocupacions i amb major seguretat.
D'aquesta forma, amb el nou protocol s'estableixen els criteris d'actuació de la Guàrdia Urbana davant ocupacions de domicilis i davant els casos d'immobles que no consten com a domicilis.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral, una mica més al sud. Arribem fins al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. La prescripció social ha estat l'eix central de les jornades que s'han celebrat aquest matí a l'Auditori del Cèntric per tal de posar en valor aquest concepte lligat a la salut i al benestar emocional i escenificar com es treballa i s'aborda des dels diferents àmbits d'actuació de la ciutat, com poden ser els CAPs, les farmàcies, els equipaments públics i les institucions. Més de 200 persones han assistit a aquest acte que en la primera meitat ha comptat amb la contextualització i explicació dels professionals que treballen al Prat. Escoltem Raquel Alemán, fisioterapeuta del CAP 17 de setembre.
La prescripció social ens serveix per aquelles persones, aquells usuaris, que a vegades els hi costa, no? És com jo haver d'anar allà i què faig. No, però la prescripció social ens dona una eina que facilitem aquella adhesió. Vull dir, perquè sabem que hi ha una facilitadora que acompanyarà aquesta persona, aquest usuari, a adherir-se a allò que més li vagi bé en el seu moment de vida. Sigui activitat física, sigui alguna activitat cultural, etc. I també ens dona la possibilitat a nosaltres de fer aquest seguiment, de trucar a la persona per veure si s'ha adherit, si està participant.
Els professionals de la salut veuen en la prescripció social una eina amb què poder anar més enllà de l'atenció a consulta.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà continua sent un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex més baix de delictes. L'any 2023 se'n van registrar 37 per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana dels municipis de proporcions similars és de 52 delictes. El balanç de l'any policial és positiu, ja que l'activitat delictiva continua sent molt baixa i fins i tot s'ha situat per sota dels nivells registrats els anys previs a l'inici de la pandèmia.
Gràcies, Guillem. Abans d'acabar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat ens la porta Marc Castro.
Bona tarda. Cugat Mèdia i el Club Handbol Sant Cugat presenten el reportatge Mig segle d'Handbol Sant Cugat, memòries d'un club històric, avui, aquest dimarts, a 7:45 de la tarda, a la sala clave del Teatre La Unió. Un recorregut històric pels 50 anys del Club Handbol Sant Cugat, amb els moments clau, els orígens, noms propis, èxits esportius i les lligues escolars, entre d'altres imatges. Una producció dirigida per Joan Garcia i Lluís Llabot, on s'explicaran, per exemple, que Balonmano Sant Cugat, la UESC i Club Handbol Sant Cugat són els tres noms que ha tingut l'entitat en aquest mig segle de vida. En el documental s'analitzen aquests tres noms diferents i les seves causes. També apareixen imatges històriques com el trobador, punt de naixement del club, els èxits esportius, el naixement de l'handbol femení, la mort de Juan Antonio Méndez, les lligues escolars, els veterans o anècdotes desconegudes fins al moment. El documental s'endinsa a les diferents etapes del club a través de noms propis destacats com el del president més longeu de l'entitat, com és Josep Lluís Rius, amb un mandat de 23 anys, un dels fundadors, Joan Duran, el tècnic dels dos ascensos a nacional i director esportiu Joan Sancho, o la persona amb més anys vinculat al club, amb 45, que és Joan Cinta. Són alguns dels protagonistes d'aquest documental. L'acte és entrada gratuïta, prèvia reserva i amb aforament limitat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
semblarà que encara queda temps per Sant Jordi, però els editors fa temps que han decidit, s'han decidit ja per quines obres apostar en la data assenyalada. A Sabadell, en Pau Duran considera que ara és l'ocasió de conèixer què és el que ja sabem que ha d'arribar per la Diada en referència a llibres.
Moment ideal per saber què s'està coent a les editorials de cara a aquest Sant Jordi. I volem que ens expliqui la Cecília Picunt, de Libreria de la Plata. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Pau, bon dia.
Com està la cosa, eh? Està calentet,
sí,
està...
Sí, està, por un lado, animada por el lado de los lectores y, por otro lado, con unas muy buenas propuestas por el lado de los editores. Entonces es siempre una buena combinación y que se encuentren ambas partes es una celebración.
Que al final és lo bonic, no? D'aquestes jornades, que ja no només és el dia, sinó el com ho vas preparant, no?
Sí, preparando lo que vamos a recomendar, anticipándonos a lo que la gente también va a pedir, porque claro, los medios como vosotros y la radio y la televisión y las redes sociales también hacen su trabajo y los escritores también aparecen en diferentes medios y convencen más o menos al público. Entonces es un poco tener el termómetro de todo eso que sucede para poder tener los libros para ofrecer.
Suposo que et ve gent dels dos extrems, no, Cecília? Que hi ha gent que el que li agrada és gairebé venir a cegues, no? De dir, ja m'ho trobaré el dia que toca. Sí. I en canvi hi ha gent que, ostres, vol anar una mica d'avançada, no? Jo vull ja estar al dia i el dia que toca ja sé una mica anar directe pel que vaig.
Sí, yo creo que hay muchos en este segundo grupo que mencionabas, ¿no? Que se hacen una lista. Se hacen una lista, tengo una clienta que año tras año nos trae una lista manuscrita con una letra fantástica y yo las guardo todas esas listas. Y un día le voy a dar una sorpresa. y bueno, y está quien viene más por impulso. Pero yo te diría que es más la preparación, porque en realidad lo que estamos preparando es el tiempo que vamos a dedicar a leer, el tiempo nuestro, que es un tesoro.
Claro.
Entonces hay que correr riesgos con las libreras y los libreros que te animas a correr riesgos, y si no, bueno, estudiarte previamente y venir con la lista.
¿Lecturas con quién es, Cecília?
Mira, recién te decía lo de la clienta que escribe manuscrita y que de esa forma me prepara la letra, las listas. Y yo eso lo vinculo, la letra manuscrita lo vinculé siempre con la correspondencia. Siempre con, es que no sé si tú te escribes con algún amigo, alguien de la infancia, o escribir, no ya el mail, sino escribir manuscrito.
Manuscrit, t'haig de confessar, que deu fer, o sigui, com a molt hauré enviat alguna postaleta en algun viatge, però poquet, poquet.
Bueno, pues mira, aquí tenemos dos ejemplos, uno que son las cartas del boom. Y las cartas del boom eran las cartas que se mandaban esa peña de amigos que era Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, José Donoso. Y claro, cuando uno piensa en el boom latinoamericano y en Carmen Balcells y todo lo que eso significó, hay que saber que también había un entramado por debajo en el que estaban estos vasos comunicantes y esas obras que se iban conociendo de apartes entre uno y otro. Y quisiera leerles simplemente una carta
por favor,
muy breve.
I tant. Podríem dir que és allò gènere epistolar, llavors, això?
Sí,
que anava descobrint
bueno,
les cartes.
Está. Sí. Es una carta que está fechada en París el 15 de abril de 1966.
D'acord.
Y se la escribe Carlos Fuentes a Gabriel García Márquez, y le dice: Magíster magnífico, tus primeras 70 cuartillas de 100 años de soledad son magistrales, y el que diga o insinúe lo contrario es un hijo de la chingada que deberá responder a los sangrientos puñales de largo alcance del joven escritor gótico Carlos Fuentes.
Wow.
Bueno, pero no solamente está esta carta, hay una carta que le escribe al día siguiente de haber terminado de leer Rayuela, y se la escribe a Cortázar, y le dice lo que significó para él la lectura de ese libro. Entonces, tú leyendo el impacto que tiene esta novela en un escritor también latinoamericano, pero no ya argentino, belga, sino mexicano, y que recibe el impacto de estos deambulares por París, del lado de acá, del lado de allá, bueno, es una maravilla. Entonces, yo recomiendo fervientemente este libro, que alguien que quiera conocer los entresijos del boom latinoamericano y de estos escritores, que tendrá horas garantizadas de passar-se-lo bé.
Clar, és xulo, perquè això ens en oblidem, no? Però abans de que Rayuela o Cien Años de Soledad fossin un clàssic, un boom de vendes, etc, aquí hi havia un intríngulis i un dubte de dir, bueno, jo no sé si això li interessarà a algú, a veure què em diuen els col·legues, no?
Exacto, sí, sí. Y creo que en este momento también estamos viviendo el impacto de la literatura latinoamericana contemporánea, y también es un terreno al que hay que tirarse al agua, porque vale la pena. Y otro libro epistolar también, que tú sabes que Casa América Cataluña hizo durante 5 años llevó adelante una idea de Cristina Osorno, que dirige toda esta área, de un ciclo denominado Correspondencias.
Sí.
Entonces, se leían las cartas de diferentes autores y se dramatizaba con actores esas cartas, ajá, ¿no? Entonces, por ahí pasaron las cartas de Alejandra Pizarnik, de Gabriela Mistral, de Lezama Lima, de Cortázar, de Alejo Carpentier. Hay algunas de Alejo Carpentier que se carteaba con su madre, que son alucinantes. Y estoy segura que si este libro, bueno, este ciclo se cerró hace 2 semanas justamente con las cartas del boom, pero si este ciclo se hubiera prolongado un tiempo más, el libro Escribe si vendrás, que es la correspondencia de Wisława Szymborska y Kornel Filipowicz, que eran pareja, los dos polacos, ella premio Nobel de literatura en 1985. Bueno, esto sería un tesoro para uno de estos ciclos, porque es un, digo, que además el libro no solamente vale la pena por lo que contiene, sino que vale la pena por lo que es el libro en sí, el libro objeto, cuidado, de tapa dura, con las ilustraciones de las postales que se enviaban uno al otro, intervenidas con globos, con leyendas.
I a color i tot, estic veient.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Que és espectacular este libro. I voy a enseñarte y comentar estas dos, porque Wisława le envía a Kornel Filipowicz esta postal con este texto, que es una pierna, ¿no? Una pierna, sí, calzada con un zapato que podríamos decir que es de los 80.
Es veu lo que seria la cama d'un maniquí, no? I amb una sabata d'aquelles amb la llengüeta, sí, alta, ben calçada, així com amb lluentor de xarol.
Y entonces, la propia Wisława escribe: querido, allí está mi primera pierna que extiendo ya en dirección a casa. Cuando te envíe la segunda pierna, querrá decir que vuelvo irrevocablemente. Parece que será dentro de poco. Tú, Wisława.
Buenísimo.
Y estos dos, esta pareja, no solamente se escribían esa correspondencia, digamos, desde los lugares propios, sino que también adoptaban personalidades como un juego, ¿no?
Ah.
Entonces había una condesa y había alguien que era el secretario de la condesa, y ahí también se intercambiaban desde esos roles, en un rol, si se quiere, y todo dentro del juego, desde más celos, de padecer los celos del otro. Y aquí hay una tarjeta postal, que es una de las ilustraciones, en el que hay dos montañas altísimas, y dice... Ella le puso también, no, este creo que fue él, le puso los globos con el texto. Dice: señor Tulsinski, qué mala suerte, se me ha caído el paraguas en el precipicio. Y desde la otra punta de la montaña, desde el otro pico, se escucha: voy volando a buscarlo, señora condesa. Bueno, así se lo pasaban bien. No,
sí,
había,
sí,
redes sociales, pero había esto que era magnífico.
El cervell, ya había.
Sí, sí, sí. Y poner en práctica el cervell y la mano a la vez, ¿no? Que es justamente lo que hace que la letra manuscrita refleje tanto de nosotros mismos y de nuestra personalidad. Así que los invito a que escribáis.
Qué chulo.
Para vosotros, para el amigo, para quien sea, pero escribir, porque la letra manuscrita es un tesoro.
Vinga, no ho perdem, això, que a vegades sembla que picant quatre tecles ja ho tenim tot i no té per què ser així. ¿Qué más?
Bueno, vamos a hablar de La noche será negra y blanca, que es la novela de Socorro Venegas que acaba de publicar la editorial Contraseña. Y Socorro Venegas es una escritora mexicana que estará en el librerío el día 2 de abril. Yep. Haremos un club de lectura con ella, con taquitos mexicanos y demás. Y bueno, y está el libro ya disponible porque será un club de lectura sobre este libro.
2 de abril, ¿eh?
2 de abril, venga. Sí. La noche será negra y blanca. Bueno, es la historia de una mujer, una escritora, que un día recibe una llamada de su padre, a quien hace 10 años que no ve porque abandonó a su familia. Y el padre quiere verla. El padre está en Denver y quiere encontrarse con ella. Y ella, en lugar de ir a encontrarse con el padre, lo que hace es como un viaje iniciático. Va a visitar a su abuela paterna, a quien no conocía, para saber quién era su padre. O sea, ella sí lo conoce, hace 10 años que no lo ve, pero ella quiere saber quién era su padre de pequeño, su padre hijo de un matarife que tuvo a su vez que seguir el oficio de la familia. Bueno, y esta es la novela. Hay una figura también interesantísima que es de un escritor multifacético que da gusto ver cómo Socorro Venegas crea este personaje. Y bueno, una novela que estamos disfrutando mucho y que estaremos comentándola con la propia autora el 2 de abril.
El día 2 acabada. Venga, una otra.
Historia de la mujer caníbal de Marise Condé.
Yep.
Bueno, Marise Condé es una escritora de la isla de Guadalupe. Es una escritora que capaz alguien haya sentido de ella porque creo que fue en el 2018 cuando el premio Nobel por un escándalo sexual termina siendo un premio que no se otorga, el premio a la literatura. Se hace un premio alternativo, también con un comité en Suecia integrado por diferentes personalidades de la cultura, y este premio se le otorga a Marise Condé, a esta escritora que escribe en francés, esta escritora guadalupeña que tiene novelas magníficas como La Deseada, que refiere a su propia isla, y que tiene otras novelas, o mejor dicho, más autoficción, porque habla sobre ella, su encuentro con el viejo mundo, cuando viaja a Francia, su educación. Y aquí, en esta novela, la protagonista es una pintora también de Guadalupe, que ha vivido en diferentes lugares del mundo, ha estado en Nueva York, la novela transcurre en Ciudad del Cabo, y se inicia cuando matan a su marido. Su marido es un hombre blanco, ella es negra. El marido muere en circunstancias extrañas porque parece que lo quisieron asaltar en la calle, queda desangrándose en la calle, y ella, sin esa figura del marido, parecería como que quedara sin sentido en la vida, porque estamos hablando del post-apartheid, pero el post-apartheid no es que de un día para el otro hayan cambiado las cosas. Entonces ella lleva su negritud, la precede cuando se encuentra con los grupos de la universidad, cuando se encuentra con gente que ama la pintura y que quiere que exponga o que no exponga. Bueno, entonces esta historia de la mujer caníbal es una maravilla para entender lo que sucede en un país que tiene tan o que tuvo tan arraigado la segregación racial y cómo se desmonta todo eso, cómo es posible desmontarlo. Así que esta es otra recomendación, editado por Impedimenta, que es una editorial que hace unas ediciones cuidadísimas y preciosas, y bueno, con la traducción de Marta Asunción Alonso.
Historia de la mujer caníbal. Venga, una otra.
Bueno, Dos encuentros y una despedida,
¿ah?,
de Zoraida Peguero Isaac. Bueno, aquí, en este libro, que es un tesoro, se reúnen dos joyas. Por un lado, los dos encuentros y la despedida, que son los relatos que nos escribe Zoraida, son en los que está atravesado por el sentido de la caribeñidad, qué significa ser caribeño, por el pelo lacio o el pelo rizado, por lo que era el amor adolescente. Son todos relatos de encuentros con amigas, encuentros con otras mujeres, encuentros con escritores. Y por último, una despedida, la despedida de un escritor colombiano, que escritor y periodista, que murió hace un año, y que este escritor dejó un libro prácticamente que se publicó en la pandemia, pero que casi no tuvo recorrido. Y aquí sí les hago una invitación. Este libro está en el librerío para prestar.
¿Ah?
O sea que quien quiera venir a buscar el libro de este escritor, que tiene un nombre árabe y ahora no recuerdo, os lo diré. Karim Ghanem Maalouf.
De acuerdo.
Quien quiera venir a leer este libro que habla de cocina, de historias, de todas esos sensoriales, espíritu sensorial que puede tener la gastronomía y la literatura, bueno, lo prestamos en el librerío gracias a Zoraida Peguero, que puso a disposición su ejemplar, y bueno, queremos que ese libro tenga su recorrido.
Vinga, l'últim que fem amb telegrama.
Telegrama.
Vinga.
Pues telegrama a velocidad de tren.
Vinga.
Porque la novela de Jocelyn Saussier, A tren perdut, es justamente eso. Son dos sentidos importantísimos. Por un lado, la historia del tren, el amor al tren como ese vehículo que une ciudades o pueblitos pequeños y que conecta a la gente, ese tren que vive y que vive con justamente los que se suben a él, tienen sus historias y luego bajan para ir conectándose. Y una de la protagonista, que es una de las viajeras del tren, es Gladys, que Gladys un día se levanta, cierra la puerta de su casa, sin equipaje y sin nada, se va a la estación, se toma el tren y no se sabe lo que pasa.
Bueno, a partir d'aquí...
I a partir d'aquí...
S'ha d'agafar el llibre.
Exactament.
Cecília Picún, del Llibre de la Plata, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A ti, gràcies.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps ara per a la tertúlia. Aquest espai en què compartim opinió amb els nostres col·laboradors. Avui saludem en Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana per Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, sí, que hi és, perfecte. Què tal?
Bé, ara deu una mica de calor mentre es puxava cap a l'emissora, o sigui, sí? Que el temps està com tot. Tots sí. Estem una mica boixos.
Sí, ja ho pots ben dir. Anem a Sabadell, allà hi tenim ja a punt l'Esther Amiel, que és artista i activista. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a Sant Cugat ens acompanya a l'estudi la Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació Vina. Lluïsa, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs sembla que el panorama és generalitzat, Francesc? Vull dir, el sol llueix, diria que tot arreu, i si no és així, que aixequi la mà el primer que m'hagi de desmentir. Jo diria que sí, ja hem tornat a la crua realitat del bon temps, que, a veure, no és que ens queixem, però sí que no afavoreix aquesta situació d'emergència climàtica i aquesta sequera que continuem tenint, tot i les pluges que hem tingut aquest últim cap de setmana. Res, ha sigut una miqueta un respir perquè les plantes tinguin doncs una miqueta més d'hidratació, poca cosa més,
Plantes i carrers ho agraeixen, però sí. Fa falta que vinguin i hi ha molta més força.
I tant. Bé, doncs avui us proposava fer una mica de memòria. Posa els pèls de punta a pensar que ha passat tant de temps i que sembla que va ser ahir que l'11M, ahir es commemoraven els 20 anys d'aquests atemptats esgarrifosos que es van produir a Madrid, justament a les portes d'unes eleccions generals. Uns atemptats doncs, que tothom coincideix a destacar que han creat doncs, una bretxa, podríem dir, en la societat espanyola, partidaris d'una banda i de l'altra, i que ens va deixar, a part de les víctimes, doncs, moltes mentides, molta manipulació, i de tot això intentarem parlar fent memòria avui en la tertúlia. Deia que tot això va passar un 11 de març. Aquell dia, no sé si vosaltres el recordeu, que és el primer que us ve al cap quan intenteu recordar aquesta data i aquesta desgraciada notícia que ens va tenir a tots molt pendents de les informacions que es anaven succeint i que anaven minut rere minut donant informacions que, d'altra banda, desinformaven també en molts casos. Francesc.
Bueno, jo el que em ve al cap són les imatges que tots són... primer està amorrat a la televisió, les imatges que et deixaven el cor glaçat, una sensació de no entendre res, de no creure allò que estaven explicant i no entendre el per què. Perquè de seguida, al primer, notaves que havia una intencionalitat política a assenyalar en una sola direcció, amb unes portes d'unes eleccions al davant, i, bueno, no t'ho creies, no? Llavors, fent alguna gestió, trucant amb algú, a veure si algú tenia més informació, i sobretot això, et queia l'ànima a terra, veure les víctimes, la destrossa. Es van passar per televisió moltes imatges que avui en dia segurament no deixarien passar, perquè eren horribles, veure cossos per terra, realment va ser molt angoixant. Si era angoixant per nosaltres, que ho veien des de la televisió, des d'una pantalla, no vull pensar en la gent que estava per la zona i tenia familiars o amics que passàvem cada dia per amb el tren, no? Vull dir, tenia que ser terrible o horrible, i es fan curses els qualificatius.
Mm-hmm. Estem parlant que tot això succeïa a primera hora del matí, quan els combois de Renfe que es van veure afectats doncs anaven, evidentment, plens de persones que anaven a estudiar o a treballar. Es van produir 10 explosions i, recordem, 193 morts i més de 1.800 ferits, i altres víctimes que són aquelles que encara avui doncs, fan memòria i que han estat víctimes de diferent manera, però que al cap i a la fi encara ho continuen patint en alguns casos. Esther, tu com ho recordes?
Doncs mira, jo en aquells moments vivia a Madrid.
Vaja.
Vivia a Lavapiés, és a dir, molt a prop, al darrere de Totxa, però va donar la casualitat que aquella setmana estava aquí a Sabadell, perquè havia d'anar a fer unes colònies a Santa Maria de Palautordera. I a les 7 del matí vaig agafar el cotxe, me'n vaig anar cap allà, i a la ràdio vaig escoltar ja que algú estava passant. I recordo que la meva germana em va trucar a mig matí dient-me la magnitud del que ja s'estava començant a veure, que vam parlar, recordo clarament com vam dir, no, això no és el modus operandi d'ETA, això no, això va molt més enllà. Vam pensar, les dues vam parlar de l'11 de setembre, o sigui, dues persones que realment tampoc ni en teníem res, simplement érem espectadores, i dèiem que allò no podia ser el que ens estaven volent veure. O sigui, era com surrealista, però des del minut zero gairebé. I jo, evidentment, vaig estar intentant contactar amb tots els meus amics, la gent de Madrid, la meva companya de pis, que vivíem les dues a la pis, i ella sí que estava allà. Va ser com... bueno, duríssim, com pugueu entendre. I recordo que quan vaig tornar, sí que hi va haver-hi durant molts mesos, inclús anys, que molta gent de Madrid ens costava agafar el metro. Jo inclosa, hi ha una línia de metro, la circular gris, que és la que està més avall de tot, la més enfonsada, que aquella era com... No la puc agafar, aquesta línia de metro. No la puc agafar, perquè en qualsevol moment pot passar alguna cosa i estic tan avall, tan al soterrani, que si passa alguna cosa, què? És a dir, jo com un pànic de qui deixa una motxilla, qui, o sigui, viure-ho allà en primera persona és molt dur, perquè realment notes, no?, les emocions a flor de pell de tothom allà al voltant. Uh-huh. I la mentira que ens volien colar per tot arreu, això va ser escandalós, i que a hores d'ara encara no s'hagin desdit d'això, és insultant.
Sí, d'això també us volia preguntar, això. Després, Lluïsa.
Doncs a mi em sembla mentida que hagin passat 20 anys i el que estava calculant era quina edat tenia el meu fill petit. I clar, realment jo recordo pensar amb les famílies, amb la família que tinc a Madrid, i amb la quantitat d'amics que tenim a Madrid. I no hi havia WhatsApps.
No existia encara.
No existia el WhatsApp. Aleshores,
tot era per SMS.
Exacte. O trucades telefòniques. Sí. Vull dir, va ser començar a trucar a la família, trucar als amics. A vegades no et donaven línia, comunicaven, perquè, clar, tots fèiem el mateix. Era trucar a veure si tothom estava bé, no? El que també recordo és que la informació no era tan ràpida com ara. Abans, tots, com bé ha dit, em sembla que era l'Ester, que anava en cotxe i ho havia escoltat per ràdio. Avui en dia, això, mireu el que ha passat a València, i era cada segon teníem informació. Tinc el record de que la informació era més lenta. També hi havia com moltes contradiccions,
perquè hi havia un batibull d'informació, no? I era com no s'avançava.
No avançàvem. A tan bon punt deien una cosa, com la desdeien, com ara això, certa confusió amb tot plegat, que ara com a mínim sí que hi ha molta més informació, però pots mantenir un fil, no? Agafes un fil conductor i pots agafar. Em va semblar, a mi em va espantar moltíssim, perquè veníem d'un 2001, de l'11 de setembre del 2001, i en aquell moment sí que jo tenia un familiar en un avió, i vaig pensar, uau, es torna a repetir, però ara més a prop de casa, no? Perquè ara era més a prop de casa. I la vergonya de que davant d'una situació com aquesta s'utilitzi la mentida i la farsa i voler implicar, pues, la ETA havia fet molt de mal, però no era el modus operandi. No cal ser cap investigador ni cap científic de la CIA per adonar-te'n de que allò anava més enllà i hi havia un altre propòsit en aquest atemptat, com va passar després a Barcelona a l'atemptat de les Rambles.
I com van succeir els dies posteriors? Perquè jo us comentava, estàvem a les portes d'unes eleccions generals el 14 de març, on els dos candidats dels principals partits, PSOE i PP, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, s'ho jugaven tot a les urnes. Recordeu el dissabte, el dia de reflexió, doncs les manifestacions que es produïen a les seus del Partit Popular reclamant, doncs, que expliquessin el que realment estava passant, perquè ja s'estava veient que hi havia, doncs, una manipulació de la informació amb un propòsit i un fi partidista i electoralista. Després, clar, inevitablement, tot això va afectant els resultats d'aquelles eleccions. Us recordeu? Jo el que recordo personalment és el dia de les eleccions generals, unes cues immenses de gent anant a votar com a reacció a això mateix. Mm-hmm.
Jo crec que el més greu no va ser bueno, l'atemptat és el més greu, no? Però en quant a la gestió d'informació, si el govern espanyol hagués sortit des del primer llum transparent, explicant i situant el problema on estava, doncs potser no hagués sigut tan exagerada la mobilització que va haver-hi, perquè es va mobilitzar milions i milions de persones, perquè, a més, aquesta desinformació era orquestrada, planificada i treballada. Es van trobar els directors dels principals canals de difusió, de diaris, de televisió, de premsa, tots per difondre una idea orientada perquè la gent es pensés que és ETA i, per tant, reaccionessi emetent el seu vot de solidaritat amb el govern de Torra. I aleshores, quan va començar a sortir informació, quan alguns diaris, com el diari de La Voz de Galícia o El Punt, van començar, o el que va fer molta feina va ser un setmanari gratuït, que era el diari gratuït, que era el 20 Minutos, que a portada van dir l'11M ha estat Al-Qaeda. Quan això se li va trencar, i aleshores sí que se li va girar en contra, no? Llavors el que va provocar és una indignació tan gran de la gent, de tindre els governants que menteixen, que intenten manipular, que intenten controlar-ho tot, que la gent va anar a votar massivament i va provocar i va propiciar un canvi de govern que evidentment tocava en aquells moments l'estat espanyol.
La veritat és que ara mateix no sé el que pensava en aquell moment, sincerament. No me'n recordo. Segurament serà el mateix que diré ara. Per què no es van aturar aquelles eleccions? Era el moment de decidir? No sé.
Aquesta pregunta jo crec que algú també se la va fer.
Clar,
no?
Perquè és que era molt recent. Vull dir, calia... I més amb tota aquesta mala informació i aquesta mala gestió de la informació.
I manipulació directament.
Sí, manipulació.
Perquè no oblidem, i això ho han reconegut directors de diaris, de capçaleres importants, com el senyor Aznar directament els va trucar.
Sí, pues si això va ser així... clar... Jo dic, i qui era la persona que tenia potestat per dir no es fan les eleccions, deixem passar uns dies, estem de dol, no? Ara fem dols per tot. Ara és sempre, que... sempre es fan dols, No vull semblar superficial, però realment no hauria estat més intel·ligent. Però clar, saps aquelles pel·lícules americanes d'aquells moments que algú ha de prendre una decisió poc popular, però... s'han de prendre. Per què no?
El Francesc vol contestar.
Sí. No, per una senzilla raó. O sigui, a veure, quan un atemptat terrorista és capaç de fer aturar tot un procés democràtic, li estàs concedint un gran avantatge i una gran victòria pel terrorisme. El terrorisme mai pot interferir, paralitzar una decisió com les votacions. La gent tots som prou adults i la gent ho va demostrar, a més. La gent no es va deixar espantar, va acudir massivament a les urnes i, a més, va propiciar aquest canvi de sistema, castigant amb aquells que havien intentat manipular. Per tant, si haguessis anul·lat les eleccions o ajornat les eleccions, encara coneixent els que manaven en aquells moments, la pilota l'haguessin fet tan gran, que encara haguessin volgut fer passar bou per bèstia grossa. Penseu i recordeu que la mentida i la manipulació va causar morts posteriorment. Jo me'n recordo d'un forner de Pamplona que va ser assassinat el 13 de març per un policia nacional perquè la seva dona havia anat a penjar un cartell dient «Ha sido ETA». I l'home va dir, ostres, que treu-me això, no m'ho pot posar. I va vindre el marit i el seu fill i el van matar. O sigui, la manipulació va tenir un cost horrible. I recordo també la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, la Pilar Manjón, que va estar 8 anys tenint que viure amb escorta i amenaçada de mort. Amb aquesta gent ens enfrontaven. Això era l'anarisme, la FAES, o sigui, era el pitjor de lo pitjor. I, per tant, no, ja va vindre bé que es fessin les eleccions.
A veure, escoltem a l'Ester.
No, van ser molt poc intel·ligents, realment, el PP. Va ser molt poc intel·ligent. No va saber, malauradament, no? Sap greu dir-ho, però aprofitar el que havia passat i ser transparents totalment i donar... No, ells es pensaven que posant la paraula ETA sobre la taula, com encara venen fent a dia d'avui, perquè en qualsevol moment treuen a relluir les sigles ETA, per justificar qualsevol cosa. I sembla que no han après res. Però si només fos això, que van perdre unes eleccions, no, però és que a dia d'avui, 20 anys més tard, no han demanat disculpes. Encara hi ha gent que continua dient que això va ser ETA. I és com un insult, realment, a la intel·ligència col·lectiva de la gent, que aquesta gent, s'entussa, o em sento absurd dir-ho així, encara tinguin poder en alguna subcomunitat i puguin arribar un altre cop al govern d'Espanya, no? És horrorós.
Precisament això és el que us volia preguntar la resta, que abans ja també ho has apuntat, a Esther, com encara a dia d'avui el Partit Popular continua mantenint les mateixes tesis.
I no s'han depurat responsabilitats de res, hi ha hagut un judici i tot.
Però
no,
ells estan...
Estan enrocats amb el seu.
Per això, ells han ho justificaran fins al final, perquè si no seria... A veure, no sé si m'enteneu, cadascú defensa el seu, no és que estigui d'acord amb ells, però és normal que ells no facin un pas enrere, perquè aleshores hi hauria molts danys col·laterals, també, propis d'ells.
O no, o sigui... Estaria molt bé que algú digués, ostres, ens equivoquem amb això, ens hem equivocat.
Clar que sí. Això és el que seria una societat educada i civilitzada. Però no ho som. No ho som. Si l'exemple el tenim ara mateix, vull dir, sempre intenta... Cadascú justifica el seu. I el seu és el millor. Per tant, transparència i lleialtat hi ha poca. No ens enganyem. I ells no baixaran... com deia el meu pare, no baixaran del burro, pues perquè no els hi convé. I per què la resta d'Espanya? Pues només cal, suposo que vosaltres aneu per la resta d'Espanya igual que vaig jo, i cadascú té una opinió, i quan vas allà i dius que ets català, a vegades molt bé, però així, altres vegades doncs et miren amb rancança, no? Com si fossis una mena de diable. Vull dir, estem en un moment en què la societat està dividida. I en aquell moment convenia dividir la societat.
Però així com han apuntat alguns, penseu que aquesta polarització actual ve de llavors?
Doncs mira, no sé què dir-te. Potser sí que tindria ja també un origen allà.
La polarització ja hi era abans i ha sigut sempre.
Però potser més mantinguda, més calmada, més mesurada, no?
Pensa que el PP, l'Aznar, la FAES, que tots són fills del mateix joc, viuen de tot això. Si encara avui en dia sentim la paraula ETA, és perquè ells pensen que l'Espanya profunda, l'Espanya central, li dona rèdits i li dona vots. I a més a més han creat una estructura que no, continua vigent. Jo, si voleu, entreu per internet i busqueu la paraula peones negros, Peones Negros, que és una organització que es dedica cada 11 de setembre a explicar i donar per bona la visió i versió de l'Aznar. O sigui, que encara no han acabat i continuen matxacant, perquè aquella dita castellana, tu insulta que algo queda, o repeteix que sempre queden les coses, no? I viuen d'això, però és la mateixa Espanya que hi ha mateixes estructures de l'Estat que a l'agost del 2017 va haver-hi l'atemptat a les Rambles de Barcelona i el CNI estava informat i no va passar res, perquè van preferir que passessi això, perquè això li anava bé pel seu relat, no? I el seu relat no ha canviat, ni tenen cap intenció de canviar-lo. O sigui, una mostra bona pel Partit Popular seria que sortís algun dirigent conservador, no hi ha res a dir, i digués, escolta, comencem una nova etapa. Reconeixem el que demanava abans la companya. Reconeixem que ens hem equivocat, reconeixem que hem comès errors, fem taula rasa i comencem a parlar del que és el que volem pel nostre país, quines propostes fem a la gent i compromís total amb la transparència. Això seria bo per ells i per la democràcia en si.
Per tots.
No ho viurem, eh? No ho veurem, perdó.
ETA els ha sigut molt rendible, al PP i a la dreta. I havien de treure partit fins a l'últim segon i fins a l'última gota. Llavors, clar... és que li han tret molt rendiment durant moltes dècades. Ha sigut el seu motor de ser, d'existir.
I tant. A mi no se m'acudia mai, ja tinc una edat, de dir, oi, me'n vaig de vacances al País Basc. Jo crec que molt poca gent tenia aquesta idea de, oi, me'n vaig. Per què? Perquè sempre tenies la por. Ara... És un dels llocs més visitats d'Espanya. Per què? Perquè realment és un lloc meravellós, la gent és fantàstica, però encara tenen aquell estigma i aquella cosa de que durant molts anys els hem mirat amb un ull només. Pues ara està passant una mica, diguéssim, que ens els mirem una mica millor i ara tenim la mirada cap contra els catalans, no? Doncs s'ha de fer
d'alguna manera, no sé de quina, que, com ha dit el Francesc, taula rasa, m'ha agradat això, taula rasa i comencem de zero. Perquè no podem estar així, perquè estem vivint en una Europa en la que hi ha molts conflictes bèl·lics i només falta que aquí també estiguem així, d'aquesta manera, encara 20 anys després, que hi hagi persones que pensin que allò ho van fer un moviment terrorista que ja no opera, afortunadament, no opera. Vull dir, s'ha de tancar aquesta etapa i s'ha de començar de nou i fer net, perquè no podem continuar així.
Jo, a tall anecdòtic, ara he anat recordant coses d'aquell dia, quan va sortir ja més detalls de tot el que havia passat al cap d'unes setmanes, van dir que els terroristes portaven uns mòbils Mitsubishi daurats, que tenien com una tapa i una antena. Jo en tenia un, que me'l vaig comprar aquí a Sabadell abans d'anar a viure a Madrid. I un mes abans, els atemptats me'l van robar a Puerta del Sol. Me'l van treure de la butxaca, de la jaqueta.
Vaja.
I durant aquella època, durant molt de temps, vaig pensar en qualsevol moment em trucaran i em demanaran explicacions. Estava convençudíssima que aquell mòbil havia anat a parar allà.
Haurà sigut una catalana.
Ai.
Molt heavy, perquè...
Difama que algo queda. Difama que algo queda, que és el que deia abans el Francesc. Ho hem de deixar aquí. A veure si trobem un joc de cartes que serveixi per començar la partida de nou. Vinga, senyors, Francesc, Lluïsa, Esther, que vagi molt bé la tarda. Gràcies. Adéu-siau.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. I'm not a
Ràdio Sant Cugat,